Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.
Un hàbit és un hàbit perquè és automàtic, si no, no és un hàbit. Es converteix en un hàbit quan tu ja no has de pensar en fer-ho. Et surt sol. És una de les meravelles del cervell. Soc Yolanda Fleta, soc cofundadora de Nutritional Coaching i experta en coaching nutricional.
Sants i estalvis. La salut que depèn de tu.
Diuen els experts que el 80% de les dietes fracassen perquè les abandonem. De vegades ho fem perquè no estan ben dissenyades i ens costa molt seguir-les, però de vegades les abandonem ben bé sense saber per què. Ahir estàvem menjant bé i avui no, gairebé sense adonar-nos-en. Avui parlarem del poder que té convertir l'alimentació saludable en un hàbit, de com adquirir aquest hàbit i dels principals enemics dels hàbits saludables. En parlarem amb Yolanda Fleta, que és experta en coaching nutricional, autora de llibres com Coaching Nutricional, Haz que tu dieta funcione, o l'últim, d'aquest últim any 2021, 50 herramientas de coaching nutricional per a la salut i el bienestar, i que també és coordinadora i professora del postgrau de coaching nutricional i nous enfocaments en l'atenció del pacient de la Universitat de Barcelona. Tota una experta.
A Catalunya Ràdio estem sans i estalvis amb Adam Martín.
Una pregunta clàssica per situar-nos. Mes de gener, vull fer un canvi d'hàbits, vull començar una dieta, vaig a un nutricionista, m'omple el cap d'informació, tota molt correcta, tota molt científica, tota perfectament vàlida, i me'n vaig a casa i em trobo sol davant del perill, no? I cada vegada em costa més perquè l'únic que tinc és allò, no? Aquells papers amb dades sobre quants cogombres has de menjar, per dir alguna cosa, no? Això és una cosa amb la que es veu trobar bastant sovint i per això existeix en part el coaching nutricional, no? Per acompanyar aquest tipus de persones, no?
Correcte, així és. Perquè una cosa és saber el que has de menjar i una altra cosa és fer-ho. I és una diferència bastant important. Perquè segurament doncs, la gran majoria de la població ja sap el que és l'alimentació saludable. Però després et trobes, com tu dius, amb la vida i amb la realitat. No? I allò que tu tenies tan clar al matí que havies de fer, després d'una jornada laboral, haver de portar els nens a l'escola i als extraescolars, conflictes X, i bueno, doncs, totes les obligacions que tenim durant el dia, arribem, doncs, per exemple, a la tarda o a la nit, molt cansats, no? Amb molta necessitat de desestressar-nos, no? De trobar alguna cosa que ens aporti confort. I què passa? Doncs que sabem que el menjar ens aporta aquest confort. I aquí és on està doncs, una de les dificultats majors, no? Amb les que ens trobem les persones. Saber doncs, trobar altres formes de reconfortar-nos, que no sigui a través del menjar.
Clar, però aquí entren en joc elements de practicitat, no? O de comoditat, elements culturals i elements emocionals al mateix temps, no? Com aconsegueixo jo, que sóc aquesta persona hipotètica que arribo a casa, com deies tu, i que vaig tan atabalat que dic, mira, jo ho faré demà. Això que m'ha dit el nutricionista, jo ho faré demà, perquè és que avui no em veig amb cor, no tinc ganes, o vull menjar alguna altra cosa, no? Com canvio aquestes prioritats que se m'han posat soles o que algú m'ha posat al cap i que primer comencen per satisfer aquestes necessitats més immediates, no? I no les que són a llarg termini.
Uh-huh. Doncs a veure, hauríem de treballar en diferents línies, no? Primer, tenir clar doncs, la referència, és a dir, el pla d'alimentació. És important que tinguem clar què és el que hauríem de menjar. Vull dir, tenir, no haver de pensar en el moment de preparar-nos el menjar què em preparo, què no em preparo, aquesta part de practicitat que tu dius i de planificació és molt important, perquè si li donem al servei també instruccions clares de del que ha de fer, també guanyem doncs, o ens estalviem moltes situacions en les que dubtem què fer i al final acabem doncs, agafant l'opció més fàcil o la que més ens ve de gust. Saps? Que el servei sempre també doncs, té aquesta tendència de portar-nos cap a el conegut, el que és més fàcil, el que li ve de gust. Moltes vegades el que ens ve de gust no és el que realment volem fer. No? Llavors, tenir aquesta referència també és una part molt important. Per això la importància dels nutricionistes o les persones expertes en nutrició que ens acompanyen en donar-nos aquesta referència. I per una altra banda està doncs, aquesta necessitat com et deia abans, de tenir doncs, al final del dia o durant el dia activitats amb les que gaudim, activitats que ens aportin plaer, que ens aportin confort, perquè aquesta necessitat de reconfortar-nos és una necessitat de l'ésser humà doncs, tan important com la de menjar. I moltes vegades, doncs, com et deien, per tots els horaris o les obligacions o la manca de temps, ens oblidem, no?, de portar-nos aquest espai per a nosaltres, aquest espai tan necessari, no?, doncs de trobar-nos amb nosaltres mateixos, de fer una activitat que ens vingui de gust, no sé, llegir, escriure, practicar un hobby, veure un amic, trucar un amic, prendre un cafè, no sé, fer alguna cosa que ens ajudi doncs, a, d'alguna forma, a desestressar-nos.
Ara que parlaves d'això, no?, del plaer i de l'estar bé i de tot plegat, també tenim com introjectat a dins aquesta mena de dicotomia entre alimentació saludable i plaer. Són coses diferents, no? Mm-hmm. De vegades sí, però de vegades no. Vull dir, depèn de molts factors, però com podem trencar amb això?
Amb l'experiència. Tu saps perfectament que pots menjar i disfrutar d'una recepta.
Jo li dic molt a molta gent sempre, però a mi no m'acaben de fer cas.
Sí, sí, és a dir, bueno, es tracta d'anar experimentant amb receptes que són saludables i saboroses. Vull dir, no només existeix els aliments ultraprocessats rics en greixos i sucres al món per disfrutar. Hi ha moltes altres opcions amb les quals podem gaudir, no?, d'aquest plaer del menjar. I és una part molt important, un aprenentatge molt important a aconseguir, no?, adonar-te com a persona de que, bueno, pots gaudir d'una alimentació saludable i alhora disfrutar, no?, dels plaers, no?, del menjar.
És possible.
És possible, absolutament.
Com treballeu vosaltres aquest coaching nutricional? Perquè teniu consulta nutricional, teniu consulta de coaching nutricional. Uh-huh. No sé si tots els pacients que passen per aquí passen a la força per els dos llocs o en funció de com sigui cada pacient responeu unes necessitats unes altres.
Això depèn de la persona. És a dir, nosaltres no obliguem a tothom a passar pel coaching nutricional. El coaching nutricional és un enfocament que és doncs, molt útil per a aquelles persones que han provat ja en altres ocasions canviar la seva alimentació, han provat moltes dietes, moltes formes diferents de millorar, no?, la seva alimentació, d'aconseguir un resultat vinculat a l'alimentació i no han estat capaços, no? O persones que sí ho han aconseguit però que al cap del temps han tornat als mals hàbits, no?, d'alimentació. Llavors el coaching nutricional el que fa és acompanyar la persona perquè precisament aquelles situacions difícils, no?, que esmentaven al principi de la conversa, doncs que tinguin més recursos per poder afrontar aquestes situacions difícils. Doncs la manca de planificació, que l'entorn no t'acompanya, l'estrès, la gana emocional, no?, totes aquestes situacions que, bueno, doncs que d'alguna forma dificulten que la persona es comprometi amb el seguiment del pla d'alimentació.
M'estaves parlant abans d'aquest tipus de pacient que ha passat per molts llocs, per moltes dietes i que mai se n'ha sortit, no? Mm-hmm. Segons la teva experiència, per què se sol repetir aquest patró tan sovint? És una cosa que passa molt amb les dietes, a més, no? A banda de consideracions evidents de dietes determinades, que són pan per avui i hem de per mañana, per dir-ho en castellà, i tot aquest tipus, però a dins del cap de la persona, què passa perquè no hi hagi èxit?
Uh-huh. A la meva opinió, bueno, poden haver-hi diversos factors, però un és que les persones busquen resultats ràpids, a curt termini, a tota costa. Vull dir, m'és igual, no? El que vull és perdre pes i m'és igual. Vull dir, no necessito aprendre durant el procés, no necessito entendre el que està passant, simplement busco un resultat. I què succeeix? Que quan arriba el resultat deixo de fer totes aquelles conductes o allò que m'ha proporcionat el resultat. És a dir, no he après el procés. No he estat conscient del procés que he seguit. Què passa? Que clar, si jo torno als meus hàbits anteriors, a les meves conductes anteriors, doncs el resultat desapareix i tornem a estar com estàvem abans. I, clar, és molt important adonar-se'n que al final doncs, tan important com el resultat és el procés, o encara més és el procés que el resultat. Jo sempre els dic a les persones a les que acompanyo que al final doncs, el pes, en aquest cas, és conseqüència d'una sèrie de canvis que fan en les seves conductes. O sigui, el foco, l'atenció no està posat, no està posada en el pes, està posada a les conductes, no? Els canvis que fan en les seves eleccions diàries, en el dia a dia. Pues, la quantitat de fruita, de verdura que consumeixen, el fet de canviar pues, certs hàbits, a lo millor de consumir productes ultraprocessats o bolleria industrial o rics, aliments rics en sucres o en greixos i canviar-ho per altres snacks més saludables, igualment saborosos. Aprendre, pues, com dèiem abans, no? A no recórrer els aliments com a bàlsam emocional, sinó tenir altres estratègies. Tot això són conductes que quan la persona les integra com a hàbits, al final pues, aquell resultat que ha obtingut es manté en el temps. I això és el més important avui en dia, perquè bueno, en realitat, entre cometes, és fàcil aconseguir un resultat a curt termini. El que és difícil és mantenir-ho en el temps.
Clar, però és que totes les dietes estan pensades, en principi, com a mínim les que ens venen així fàcils, per estar establertes durant un temps, per aconseguir un objectiu que gairebé sempre, el 99% de les vegades, és pèrdua de pes, i un cop s'ha assolit això, ja està, no? Com deies tu abans. Però aleshores, quina alternativa hi hauria a això? Estem parlant de, ja no és una dieta, sinó que seria viure d'una altra manera, no? Segons com.
Correcte, exactament. Seria establir una nova relació amb la teva alimentació, i no només amb la teva alimentació, sinó amb el teu estil de vida. Perquè al final no es tracta de modificar únicament la peça del puzzle de l'alimentació, sinó que aquí hi ha altres peces que també són importants en el puzzle i que bueno, doncs quan aconsegueixes l'èxit és perquè totes les peces encaixen i t'has preocupat de col·locar-les correctament.
Porto 5 dies de dieta, tot funciona perfectament, però el 6è dia, per la raó que sigui, doncs no ho sé, he sortit, he anat a sopar i m'he menjat 14 boles de gelat de xocolata. Deixo la dieta. Deixo la dieta perquè tot estava anant tan bé i ara ho he fet tot tan malament que no puc seguir, perquè això ha de ser perfecte, no? Aquí hi ha molts errors, no?, en totes aquestes frases que he anat dient i coses que es repeteixen molt, no?
Exacte. El principal error és aquesta pretensió de perfecció. Nosaltres treballem molt aquesta idea i la necessitat de canviar la perfecció per la persistència. La persistència per nosaltres és la nova perfecció. Igual, saps? Per mi, bueno, pues és fonamental, no? Aquesta idea de, bueno, pues si t'has menjat 5 boles de gelat, doncs el que has de fer a continuació és tornar de nou al teu pla. No passa res. Cada vegada que te'n vas, que surts del camí, l'important és que tornis al camí. I aquesta persistència, aquest respecte, no?, de tornar una altra vegada, cada vegada que te'n vagis al teu pla, és el que et proporcionarà l'èxit, no?, l'aconseguir finalment incorporar doncs, aquests hàbits o aconseguir aquest resultat que tu vols. Si parteixes de la idea de que ho faràs perfecte, doncs molt probablement fracassaràs, no?, per dir-ho d'alguna forma, perquè pretendre fer-ho perfecte és impossible. És que m'atreveixo a dir-ho, no? Impossible. Vull dir, no pots pretendre tenir una alimentació absolutament perfecta o seguir un pla absolutament perfecte perquè ets un ésser humà i com a ésser humà doncs, hi ha moltes situacions que tu no controles i també moltes respostes de tu mateix que no controles.
Clar, estava pensant que la lluita és contra moltes idees preestablertes que tenim, però en general és una lluita contra un ambient que abans va totalment en contra, no?, quan parlem de salut i d'hàbits saludables, sobretot pel que fa a l'alimentació. No? Vivim en un entorn que és absolutament obesogènic. És a dir, tu entres en un supermercat i el 90% dels productes que trobes potser no serien el millor per al dia a dia, no?, per dir-ho suau. Tenim feines sedentàries. Bé, la llista de coses ja la sabem, no? Com lluitem contra tot això? Perquè al final la sensació és, encara que tot estigui malament, és el que és normal, és el que tothom fa, i jo estic fora d'això, no?, si vull fer canvis. I això afegeix encara més pressió a l'hora d'establir canvis, també, no? Com hi lluitem?
Doncs lluitem posant el foc en el nostre cercle d'influència. Tot això que tu m'esmentes situa en el cercle de preocupació, és a dir, fora del que tu controles, fora d'allò que depèn de tu. En canvi, si tu et situes només en allò que depèn de tu, doncs a partir d'aquí pots modificar o pots tractar de crear-te un entorn el més favorable possible. És a dir, és cert, totalment d'acord en que l'entorn és obesogènic, però, per exemple, tu pots decidir si compres o no compres certs aliments o productes i entren aquests productes a casa teva. Això és una decisió teva. I aquí ja estàs creant un entorn favorable cap a unes conductes o cap a unes altres conductes. Llavors, sobretot, centrar-nos en el que depèn de nosaltres. Doncs tot això que podem fer i que podem proporcionar-nos, no? tot el que podem fer per proporcionar-nos un entorn favorable a un estil de vida més saludable, doncs és una ajuda i és un factor que d'alguna forma també doncs, ens ajudarà a complir, no? amb aquests propòsits que tenim.
Fem una pausa amb totes aquestes hipòtesis que estem plantejant sobre persones que mengen boles de gelat i tot plegat. Parem dos segons només del coaching nutricional, perquè la paraula coaching moltes vegades per moltes persones està associada a solucions una mica així a l'americana, no? Vinga, va. En el cas del coaching nutricional hi ha evidència científica que demostra que és un mètode que funciona, que és un sistema que funciona, no? No és allò de dir, bueno, no, aquí et conduïm per quatre llocs i ja està, no? Tens dades sobre això? Podem objectivar per què el coaching nutricional funciona?
Sí, hi ha evidència científica, doncs hi ha gairebé més d'una dècada que s'està treballant el coaching en l'àmbit de salut i concretament en les persones que volen millorar la seva alimentació. Hi ha molts articles que han comparat, no?, la diferència entre treballar des del que anomenen el usual care, el que seria l'atenció tradicional, comparat amb el professional que acompanya el pacient amb aquest complement del coaching. I quan diem el coaching, el complement del coaching ens referim a que no només li ofereixes un pla d'alimentació o de suplementació, sinó que, a més, acompanyes aquesta persona perquè totes aquestes dificultats i tota aquesta manca de motivació, de confiança que moltes vegades la persona experimenta quan ha de canviar la seva alimentació, es pugui també resoldre, pugui tenir aquest recolzament en un professional que està format en coaching nutricional, que té una sèrie d'habilitats comunicatives i de relació interpersonal que li permeten aplicar certes estratègies durant la sessió que fan que aquesta persona doncs, se senti amb més capacitat, no? de compromís, més empoderada, amb més recursos per afrontar aquestes barreres, aquestes situacions difícils que m'has esmentat.
Vale. Tornem al tema de les coses concretes. Vale. Quins són els principals enemics de la persistència o alguns enemics que hagis detectat, d'aquesta incapacitat que tenim per persistir en allò que ens permet assolir el nostre objectiu, no?
Sí, el principal enemic de la persistència és o són, no? Perquè són diversos, però un és, per exemple, la gana emocional, el fet de recórrer als aliments quan ens trobem estressats, avorrits, enfadats.
Contents.
Contents. Sí, ho celebrem tot amb menjar i beure. Aquest és un dels enemics de la persistència, doncs perquè busquem aquesta gratificació immediata. Ens agrada disfrutar i no ens hem perdut, diguéssim, la capacitat de diferir la gratificació, no? De dir, bueno, avui no toca, diguéssim, i avui pues, m'enfoco més en respectar el meu propòsit de portar una alimentació pues, més saludable, no? Aquest seria, per exemple, un dels enemics de la persistència. Mm-hmm. Després, també aquesta impaciència per resultats ràpids.
M'hem tocat una mica abans, però...
Sí, mm-hmm. És que torna a sortir, perquè al final és això. Vull dir, volem aconseguir-ho tot molt ràpid i quan el resultat no arriba ràpid, doncs abandonem el procés.
Això és signes dels temps, no?
O sigui, sí.
No sé si és una cosa de la humanitat, però com a mínim ara sí que... No sé si s'ha accentuat, no?, aquesta urgència per aconseguir resultats immediats en tot, eh?
Absolutament. Sí, sí, crec que és una de les característiques de la nostra societat, que hem perdut aquesta paciència, aquesta capacitat de, bueno, pues, enfocar-nos en un procés i de disfrutar amb el procés, no? I no només centrar-nos en el resultat o en la meta final.
Com diferencieu una persona que té una relació problemàtica, però dins del que seria més o menys normal en l'alimentació, d'una persona que té una relació patològica quan esteu a la consulta? I què en feu quan detecteu una persona que té una relació que entra ja dins del problema patològic?
Sí, quan hi ha una persona que mostra clarament, doncs, que té un trastorn de la conducta alimentària, nosaltres el que fem és treballar en col·laboració amb professionals, doncs, que són els que han d'acompanyar una persona en aquestes circumstàncies, no? Bueno, moltes vegades les persones ja venen amb aquest diagnòstic, diguéssim, val? Que igualment volen treballar amb l'acompanyament del coach nutricional, complementant el tractament que estan fent. I si nosaltres, doncs, amb les sessions identifiquem que no només és una dificultat, sinó que va més enllà, no?, d'una dificultat, i ja estem entrant en el terreny d'un trastorn, doncs efectivament li comuniquem a la persona i també, doncs, ens posem en contacte amb aquests professionals amb els que col·laborem.
Clar, perquè suposo que vos ho deu trobar sovint, o no sé si molt sovint, això, no?
A veure, cada vegada amb més freqüència, sí. Malauradament, cada vegada amb més freqüència. I persones més joves, sobretot, sí.
Què ens hem deixat a fora, de moment, en aquesta conversa que hem tingut així una mica informal i una mica d'un lloc a l'altre? Però què creus que és important que surti, també, quan parlem de tot plegat, del coaching nutricional?
Bueno, com es forma un hàbit, no? Al final, el tema hàbits no els hem tractat. I sí que crec que és important, doncs, tenir, doncs, aquest coneixement de com es forma aquesta conducta automàtica, no? O donar quatre pinzellades, no?, del que és un hàbit.
Ja que entrem en això, què és un hàbit? Què és un hàbit?
Doncs un hàbit és una seqüència d'actes que s'han convertit en automàtics, o sí, en una conducta automàtica, fruit de la repetició en el temps i fruit també d'una recompensa que obtenim amb aquesta seqüència, no?, de conductes.
Ha d'haver-hi recompensa perquè hi hagi un hàbit establert.
Ha d'haver-hi recompensa. De fet, si tu analitzes un dels teus hàbits, veuràs clarament tres parts. La senyal, que és aquell element que dispara la conducta pròpiament, i en tercer lloc la recompensa. Llavors,
posa'm un exemple d'això.
Un exemple és, anem a fer servir un, o anem a posar un exemple d'un hàbit poc saludable, no? Però imagina't que tu tens el costum o l'hàbit de que quan surts de la feina passes per davant d'una pastisseria que tens allà al costat de la feina. El passar per davant de la pastisseria seria la senyal. En veure la pastisseria, doncs, et ve... Tens molta necessitat d'entrar i comprar-te, doncs, no sé, un croissant, per exemple. Aquesta seria la conducta.
Al marge de la meva gana, de si no...
Exacte.
Al marge
és igual.
De tot això.
Al marge de si acabes de berenar o acabes de menjar, és igual.
Val.
Passes per davant de la pastisseria, això et desperta aquesta conducta, compres el croissant i la recompensa en aquest cas seria, doncs, el plaer potser de disfrutar del croissant o... potser la sensació més de lleugerir, diguéssim, potser l'estrès que portes de tot el dia treballant. Això és també una pregunta que t'has de fer i una pregunta molt important, no? Si vols modificar un hàbit, què t'aporta aquesta conducta? Per a què? No? Per a què? No per què, sinó per a què? Quin és el benefici que consideres que obtens amb aquesta conducta? Perquè aquí t'està donant pistes, si tu vols modificar l'hàbit, de què pots fer, no? Perquè si tu te n'adones que aquest croissant te'l menges perquè, ostres, quan ho fas, notes, doncs, que aquesta tensió que portes a tot el dia, doncs, es relaxa una mica, potser el que necessites és això, és relaxació, no? És relaxar-te amb alguna cosa.
O sigui, no el croissant.
No el croissant, exacte.
No el croissant.
No.
Necessites una altra cosa.
Necessites una altra cosa, no? I quina altra cosa pots fer diferent a menjar-te un croissant que t'aporti aquesta relaxació?
Val.
També Una altra forma de modificar l'hàbit és eliminant la senyal, que això és molt interessant.
No passant per davant de la pastisseria.
No passant per davant de la pastisseria, efectivament. Mm. Per això que parlàvem de disposar un entorn que sigui favorable és molt important, perquè estem eliminant moltes possibles senyals que disparen conductes automàtiques, que només es disparen quan entrem en contacte amb determinades senyals.
Clar, per això abans, quan parlava d'enemics, també pensava en coses com aquestes, perquè clar, al final, i d'entorn obesogènic, perquè al final, passi pel carrer per on passi, segurament hi haurà el cruzant, entre cometes, no?
Sí, sí, va descomptat, això està claríssim, sí.
Per tant, de vegades, suposo que en funció de cada pacient i de cada realitat, no? Però en alguns hauries de modificar senzillament al final, no?
Exacte, sí.
Analitzar la recompensa.
Exacte,
clar, no?
Sí, analitzar la recompensa.
Perquè si no, al final acabes dient...
És cert que és complicat.
O pastisseries o
vas mirant, manzana, exacte, sí, amb la mirada al terra i llavors sense... sense mirar als teus costats, perquè sí, és, certament és molt complicat avui en dia no trobar-te amb un input relacionat amb un producte d'aquest tipus.
Clar, jo estava pensant, en el moment d'instal·lar un hàbit, aquest hàbit, evidentment, puntualment no passa res, però llavors no és un hàbit, per tant, és una cosa que repeteix en el temps, una conducta que repeteix en el temps i que és negativa per la meva salut a llarg termini o a mig termini. Però s'ha instal·lat sense que jo me n'adoni, segurament, no? Perquè jo no sé per què faig això, senzillament sé què passa, no? Mm-hmm. Passo, per tant, de la pastisseria, senyal, entro, conducta, croissant, i després la recompensa. Oh, quin plaer que sento, quin relax, quina merda la feina, però ara estic molt content amb aquest croissant, val? És un hàbit que s'ha instal·lat de manera automàtica perquè no l'has fet de manera conscient. En canvi, l'hàbit saludable, i el que treballeu vosaltres, és fer-ho de manera conscient, instal·lar l'hàbit saludable. Com es treballa això?
Mm-hmm. Doncs fent molt conscient la recompensa, perquè el que passa amb els hàbits poc saludables és que la recompensa és molt immediata i molt evident. En canvi, els hàbits saludables no tenen aquesta recompensa tan clara en el curt termini. Has de pensar més en el mitjà o llarg termini. Què t'està aportant aquesta nova conducta, no? Si tu, en comptes de menjar-te el croissant, decideixes, no sé, seure en un banc i obrir un llibre que també t'agrada i et relaxa, potser aquesta recompensa no és tan evident, no és tan immediata, però en el mitjà i llarg termini, com t'està ajudant, no? Apropar-te a l'estil de vida que tu vols, a les qualitats que tu vols com a persona. Llavors, nosaltres treballem molt fent molt conscient a la persona d'aquests beneficis que aporta a la seva vida el compromís amb els hàbits saludables.
O sigui, que es tracta d'aprendre a veure, aprendre a mirar el lloc adequat, aleshores, no?
Sí, exacte. Aprendre a connectar amb els beneficis d'aquella conducta.
Clar, vale, perfecte. Idea dels hàbits fonamental. Què més?
Què més? Quan es triga en formar un hàbit? És veritat, això dels 21 dies?
No. Bueno, vaja, jo crec que no, perquè això ve una història que no té res a veure amb tot plegat, no?
Exacte.
La llegenda dels 21 dies, però segur, sí, que hi ha alguna sèrie, hi ha un temps determinat perquè allò s'automatitzi, que al fons és el que ens interessa, no?
Això mateix. L'important, o sigui, un hàbit és un hàbit perquè és automàtic, si no, no és un hàbit. Es converteix en un hàbit quan tu ja no has de pensar en fer-ho. Et surt sol. És una de les meravelles del cervell. Mm. Bueno, o no, no? Perquè de vegades sí, l'hàbit va en contra teu, no, i s'instal·la.
Jugar en contra, però podem jugar a favor, no?
Això mateix, això mateix. Hi ha un estudi que va estudiar, o sigui que va analitzar quan es triga, no?, en formar un hàbit, agafar, doncs, una mostra d'individus i va analitzar durant X temps quan trigava aquesta persona o quan trigava el seu cervell en mostrar aquesta automaticitat. I, bueno, doncs, diguéssim que l'interval és bastant ampli, però la mitjana són 69 dies.
Uau! Mm. Ara estem parlant del mitjà i llarg termini.
Exacte.
Que també segurament hauria passat amb el croissant aquests tants de dies, però com que és inconscient...
Sí, i clar, i com sí que hi ha, doncs, aquesta recompensa immediata... Diguéssim que, com et dic, aquest interval, no, de temps que triga en crear-se l'automaticitat de la conducta, si la recompensa és molt immediata, doncs com que ens costa menys, no, de generar o de repetir l'acció.
Ja sabem més o menys què és un hàbit, sabem com s'instal·la.
I sabem el temps que triguen a instal·lar-se, no? Per la cosa dolenta i per la bona.
També una altra estratègia que fem servir, que és interessant i ara m'ha vingut al cap, és el que diem dopaminitzar la conducta.
Ah, s'ha posat a molt a la dopamina.
Perquè per això, precisament per això que diem... No,
la dopamina és la substància que allibera el cervell per donar-nos aquesta gratificació, d'alguna manera.
Exacte, i que genera aquesta motivació per fer alguna cosa. Clar, el sistema de recompensa cerebral, quan mengem aliments rics en greixos i en sucre, el que fa és alliberar dopamina. O sigui, però en quantitats...
Ho sabem, ho hem notat.
Això mateix. Llavors, clar, tenim molt desig per repetir aquesta acció. Clar, això no passa amb altres conductes que no tenen aquesta gratificació tan immediata, però el que podem fer és incorporar en aquella acció alguna recompensa immediata que ens permeti dopaminitzar-la, entre cometes. Vale? Llavors, potser sí que és evident que hi haurà una recompensa en el mitjà i llarg termini, però, clar, ens costa, no?, d'esperar fins a aquell mitjà o llarg termini per obtenir la nostra recompensa, el nostre premi. Doncs, bueno, pensa en una cosa que puguis, en un premi, entre cometes, una recompensa no alimentària o no, que no tingui en compte, no?, amb allò que vols evitar, però sí que t'agradi i que t'ho puguis donar en aquell mateix moment o en un, bueno, doncs en el curt termini.
Vale, ho entenc en la teoria, però a la pràctica em costa més... per dir una tonteria, eh? Menjo api que no em genera dopamina, siguem clars, no? Què faig per associar? Suposo que és establir connexions entre l'api i aquesta conducta de gratificació a curt termini, no?
Sí, perquè
pots fer... Si menjo api i un croissant no anem bé.
Clar, menges l'api, potser l'api, doncs això no et ve tant de gust com el croissant. Sí que perceps el benefici, no?, de menjar l'api en el mitjà o llarg termini, però fins que arribi aquella recompensa, doncs que et sembla que falta molt de temps. Bueno, doncs què pots fer? Quina recompensa et pots donar aquell mateix dia, cada vegada que mengis api, o cada dia que al finalitzar el dia diguis, ostres, avui he complert amb el meu pla d'alimentació, quina recompensa et pots donar? Recompensa, doncs, per exemple, pots decidir, em faré doncs, un bany relaxant, m'aplicaré unes cremetes, em dedicaré un temps per a mi, em permetré doncs, fer una volta amb un amic... bueno, el que dèiem abans també de permetre't cert temps, cert espai per a tu, per a la teva cura, no? Per una mica per respectar les teves necessitats i regalar-te doncs, alguna cosa que tingui a veure amb aquestes activitats, amb aquesta connexió amb tu mateix i també amb les persones, no? Que és una cosa que també ens reconforta molt. Respecte de l'alimentació i dels hàbits d'alimentació, per mi és molt important parlar o destinar-li temps a la idea de l'alimentació conscient, no? El treballar des d'aquesta perspectiva o aquestes habilitats d'alimentació conscient, que vol dir connectar amb les teves senyals, no? de sacietat, de gana, aprendre a escoltar el teu cos, començar a diferenciar quan tens gana real de quan el que tens és pues, això, no? Ganes de menjar-te un croissant, permetre't menjar el croissant amb consciència i escollint tu, no? Aquesta diferència entre escollir i veure't d'alguna forma arrossegada a menjar el croissant. És molt diferent. I això és una habilitat que es pot treballar, que es pot desenvolupar, i si tu en aquest moment sents que no ets capaç, bueno, pues has de saber que pots aprendre a gestionar, no? aquests antojos, aquesta necessitat,
aquests desitjos,
això mateix.
No sé si estàs d'acord amb aquesta diferenciació que se sol fer entre diferents tipus de gana. Es parla molt de la gana emocional, però també hi ha altres tipus de gana. No, no sé si treballeu també amb això, perquè la persona sigui capaç de diferenciar la necessitat d'altres qüestions que no tenen res a veure amb el seu organisme, amb les necessitats nutricionals del que sigui, no?
Sí. A mi m'agrada treballar, fer aquests exercicis de diferenciar el tipus de gana que té la persona i m'agrada que la persona se n'adoni que moltes vegades també el que ens ve de gust són, per exemple, certes textures, no? O sigui, ens agrada menjar alguna cosa que sigui cruixent o que sigui tovet, no? O sigui, llavors, bueno, això és un tipus de gana que se li diu l'hambre de boca i té a veure amb això, i abans parlàvem de si és possible disfrutar amb l'alimentació saludable, i tant que sí, i hem de tenir en compte doncs, aquests elements, no? De proporcionar-nos en els nostres menús pues, plats que tinguin doncs, aquesta varietat, no? Aquesta capacitat de combinar textures, colors, que llavors entraríem amb la gana visual. És superimportant que en el teu plat hi hagi color, que estigui ben presentat. Això també és una idea interessant, no? Que el cervell experimenta molta més satisfacció quan menja un plat que està ben organitzat, no? Que està ordenat. Ordenat per colors. La satisfacció que experimenta és molt més gran que quan tu barreges, per exemple, una amanida, si tu et dediques a col·locar pues, l'enciam per un costat, el tomàquet per un altre costat, pebrot per un altre costat, col lombarda. Vull dir, vas posant colors diferents i organitzes, no?, els ingredients per colors, doncs aquest ordre fa que el teu cervell experimenti molta més satisfacció. Llavors jo us convido a provar-ho, a organitzar el vostre plat, i això estem parlant de la gana visual, no? De satisfer doncs, aquesta necessitat que tenim, no només a través d'omplir la panxa, sinó a través de tots els sentits.
Val, o sigui, anar donant informacions positives en llocs en els que no hi pensem o que són inconscients, no?
Exacte. No només, de vegades tractem de satisfer la gana amb quantitat de menjar i no és una qüestió de volum o de quantitat. És una qüestió de matisos, és una qüestió de percepció. Potser pots disfrutar molt més menjant un plat amb una quantitat més petita, no?, de menjar, però pues això, un plat que t'ofereixi, una recepta que t'ofereixi diferents textures, ben col·locat, ben ordenat, agradable, no?, a la vista, que un plat completament ple però desordenat o malament presentat. No? La satisfacció que experimentes amb el primer pot ser molt més plena que la que experimentes amb el segon.
Clar, clar, clar. Vale, escolta, per acabar, si li haguéssim de donar a una persona un, dos, tres, és igual, uns quants consells fonamentals per fer aquests canvis d'hàbits i per començar a fer canvis, ja els hem dit tots una mica, però per fer un resum i per recollir, no? Què seria? Dieu, què faig?
Doncs, en primer lloc, tenir clar aquesta referència del que, bueno, és recomanable, diguéssim, no? Com aquest instrument per saber quina és l'alimentació que he de portar, doncs digue-li el plat de Harvard, digue-li el pla d'alimentació que t'hagi recomanat el professional, però has de tenir doncs, aquesta referència, no? Ben clara. Has de saber què és el que has de menjar. A continuació, explorar, no? Explorar amb aquestes, bueno, doncs, amb aquests elements que hem esmentat, no? De fer el plat agradable per als teus sentits. Després també tenir en compte, doncs, tu durant el dia, quines activitats fas que t'aportin plaer. Proporcionar-te una activitat almenys en el dia que diguis, vale, aquesta és la meva activitat que em reconforta. Permetre't menjar allò que et ve de gust de forma conscient, perquè la prohibició moltes vegades el que genera és, o la restricció el que genera és encara més desig de menjar-ho. I quan estiguis menjant o quan tinguis ganes de menjar, preguntar-te què és el que necessito realment en aquest moment. Necessito menjar perquè tinc gana, necessito recuperar energia, necessito descansar perquè estic cansada realment i el que faig és menjar perquè estic cansada i penso que menjant aconseguiré trobar aquest descans. Menjo perquè estic avorrida i, per tant, el que necessito és distreure'm. Bueno, pregunta, no? Abans de menjar, què és el que necessites? I si consideres que això que necessites t'ho aportarà, no? El menjar que, o allò que decideixes fer en aquell moment. Aquests serien elements fonamentals.
Masterclass concentrada en 3 minuts. Molt bé, Iolanda Feta, moltíssimes gràcies.
Gràcies a tu, Adam.
Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.